I per tant això situa Ripoll en una situació bastant indigna. I els quatre exalcaldes ens hem reunit i hem dit, escolta'm, fins aquí hem arribat, nosaltres hem de defensar un Ripoll de progrés, un Ripoll on hi hagi llibertat, llibertat de tot tipus, que la gent que crea, que la gent que vol fer exposicions no tingui que patir de por amb si poso això i poso allò perquè me la censuraran, i per tant una mica reivindicar, com dèiem, això, que estem al segle XXI, que no estem als anys 70, i per tant doncs hi ha uns drets fonamentals que no es poden veure doncs obstaculitzats, no? ni coartats. I per tant, aquesta és una mica la posició que defensem aquests quatre exalcaldes i alcaldessa.
Ara ho deia vostè, tenen aquesta sensació d'estar als anys 70. De fet, en la carta que han publicat comparen la censura de l'alcaldessa Orriols amb la censura de la dictadura franquista. Té la sensació que a Ripoll s'està vivint aquesta sensació, que s'està en una situació de censura, de persecució dels qui tenen idees diferents, dels que tenen iniciatives diferents a la de l'Aliança Catalana?
Sí, efectivament, aquesta és la sensació que tenim, no? I a més, no és només nostra la sensació, sinó que ens arriba d'algunes entitats ciutadanes i d'alguns, com dèiem, alguns col·lectius, que en aquests moments, doncs, ja, segons què fas, segons si et queixes, doncs tens el risc de que després tinguis alguna coerció, no? Que pot ser, doncs, una mimba d'alguna aportació o subvenció, o senzillament, com dèiem, si et manifestes a la plaça en contra d'alguna decisió del govern, doncs que puguis ser identificat per la policia i acabant sent multat perquè aquesta manifestació no estava comunicada. No? Per tant, tot això genera una sensació de dir, bueno, val més que no digui res, el pacte del silenci, no ens queixem, no diguem res, i home, això no és la vida que volem, no és el Ripoll que ens agrada, i tampoc és el Ripoll pel qual hem treballat durant molts anys totes aquestes persones doncs, que hem set alcaldes en diferents èpoques.
És per això que han fet aquesta carta, per trencar aquest pacte del silenci, aquest mirar cap a una altra banda davant de totes aquestes agressions?
Sí, una mica és això, dir, escolti'm, recollim una sensació doncs, que ens arriba, doncs, com deia abans, de ciutadans, de col·lectius, d'entitats, que segurament, doncs, precisament per aquesta por, no s'atreveixen doncs, a expressar-ho públicament o a sortir a queixar-se, doncs ens la fem nostra. Nosaltres, com dèiem, hem treballat molts anys, cadascú des d'àmbits polítics diferents i segurament amb ideologies diferents, però sempre amb un denominador comú, que és, escolta'm, un Ripoll de futur, un Ripoll on la gent s'hi pugui guanyar la vida, un Ripoll, doncs, el jovent tingui oportunitats, tingui habitatge, hi hagi feina, i per tant ara estem just precisament en una situació diferent. A Ripoll no es parla d'urbanisme, no es parla d'empreses, no es parla de cultura, no es parla d'esport en els plens, només es parla recurrentment d'aquests temes que l'alcaldessa i el seu equip de govern en fan bandera, no? Que és el que alimenta una mica a tots els seus acòlits. No? I per tant Ripoll va perdent pistonades i arriba aquesta sensació de que vivim o es viu amb un cert tratament de vigila què dius, vigila què fas, vigila què publiques, vigila en el concurs de cartells de festa major, vigila què hi poses, no te'l censurin, etcètera, etcètera, etcètera. I per tant, com deia, repeteixo, aquest no és el Ripoll dels anys 60-70 en què la gent que ho havia viscut, alguns dels exalcaldes són d'aquesta època, jo vaig viure molt poc, però en tot cas, allò que havien de fer pamflets d'amagat o tenien una multicopista clandestina per poder convocar la gent amb activitats culturals, o encara l'altre dia en recordaven una conferència de Lluís Llach a Ripoll, que es va haver de fer de forma clandestina i es va presentar doncs, les forces de l'ordre doncs, a prohibir-la. No? I, doncs, aquest no és el Ripoll que, com deia, que volem en el segle XXI, i per tant doncs, hem d'intentar fer aquest passar pàgina i que la gent no tingui por i una mica, com deia, defensar doncs, uns drets fonamentals, que és l'expressió, la manifestació, la creació, la creativitat, defensar la cultura, defensar els drets humans i, escolta'm, doncs, fer una mica doncs, d'això, d'aixecar una veu que durant uns mesos l'hem vista que té por d'aixecar-se perquè qualsevol, com dèiem, qualsevol manifestació o qualsevol actitud en contra d'aquest doncs, govern d'Aliança, doncs, després té represàlies, no? O bé les xarxes, o bé doncs, en forma doncs, del com deia, alguna coerció que es pugui aplicar i, per tant, escolti'm, això no creiem que no és sostenible i, com deia, repeteixo, no és el poble pel qual hem treballat i el qual volem. També a nivell local també hem sentit Per exemple, en alguns plens hem sentit insults per part dels regidors de govern cap als regidors de l'oposició, però també hem vist insults publicats a les xarxes de per part de regidors de govern cap a l'oposició i altres persones, i en canvi això doncs, sí que es permet, no? Aquesta llibertat d'expressió en una direcció sí que es permet, però quan la fas en direcció contrària, que ataques o critiques el govern o l'alcaldessa, aleshores això té una repercussió importantíssima, eh? No només en xarxes, sinó també, si es pot, a través d'alguna doncs, coerció ordenança, o com dèiem, exprimint al màxim doncs, la legislació per poder aplicar doncs, una sanció. Mm-hmm. I com dèiem, això no deixa de ser un viure amb por, una violència mm-hmm. aplicada des de la institució, o des de la prepotència de qui està governant, tot i que està en minoria, i nosaltres volem, com dèiem, passar pàgina, donar també doncs, una força a la ciutadania, i escolti'm, es pot tornar a viure bé sense haver de viure amb por, i sobretot, com dèiem, defensant això, que la cultura, la creació, l'expressió han de ser plenament lliures al segle XXI.
Mm-hmm. Però això que comenta ara és molt greu. O sigui, l'Ajuntament, el govern de Ripoll, d'Aliança Catalana, està exprimint, està allò torçant la legislació, la normativa municipal per intentar multar, per dir-ho d'alguna forma, o per intentar evitar que els veïns i veïnes es manifestin, no es manifestin només físicament, sinó també que s'expressin com amb llibertat.
Bueno, aquest és el cas. Com he dit abans, aquesta setmana s'ha conegut a través de la premsa doncs, uns activistes que es queixaven precisament doncs, de la censura al cartell de Festa Major de l'any passat, doncs ara han rebut les sancions de 700 euros cada un, perquè doncs, van exprimir l'ordenança que diu, escolti, aquesta manifestació no estava comunicada. Possiblement és veritat, però escolti'm, jo, quan vaig ser alcalde durant 12 anys, em van ocupar la sala de plens, em van fer una pitada al carrer amb una sentada a la plaça, i mai se'm va ocórrer utilitzar les forces de l'ordre ni per desallotjar la sala de plens ni per desallotjar la plaça, perquè per sobre de tot, encara que no compartim les idees, jo penso que la gent té dret a expressar doncs, els sentiments que té, que sigui doncs, de discrepància, d'enfadament amb un tema, i per tant jo crec que no pots anar sempre a cop de talonari de multes o a cop de porra, com va passar doncs, a l'1 d'octubre i com va passar en els mesos posteriors a l'1 d'octubre, no es pot anar sempre en coerció. Escolti'm, nosaltres crec que la ciutadania ha de poder tenir el dret d'expressar sentiments contraris doncs, a qui governa, a les institucions, i això, com dèiem, al segle XXI ha de ser lliure, perquè desgraciadament en aquest país durant més de 40 anys vam patir-ho en el sentit contrari, no? I per tant, aquest crec que és un referent que no podem tornar, un referent negatiu al qual no podem tornar-hi, no? I per tant, avui dia jo no entenc com a persona i com a persona que ha estat a la política local molts anys, no entenc que això, que un artista quan fa un mural o quan fa un cartell per concurs de cartells de Festa Major o quan fa una cançó per cantar doncs, en un espai públic hagi de patir per si segons què diu, segons què hi dibuixa, segons què hi posa, patir perquè doncs, l'Ajuntament aquest de Ripoll que governa actualment doncs, l'alcaldessa d'Aliança doncs, li pugui censurar aquesta creació, no? I això afecta els artistes però també afecta els ciutadans quan fan una manifestació doncs, en una xarxa social, a darrere ja tenen doncs, tots un atac, doncs, moltes vegades amb violència verbal, per part també doncs, de l'equip de govern, com deia, que poden anar des dels insults fins a mitges mentides i a mentides completes, no? I per tant, això, com deia, és utilitzar una violència institucional per anar contra qui no pensa com tu o contra qui et critica. I per tant, escolti'm, això, com dèiem, això està molt lluny de l'espai de convivència democràtic i polític que defensem, que hem aplicat i que volem per al futur, com dèiem, aquests quatre exalcaldes de diferents formacions polítiques, de diferents colors polítics, però que, com dèiem, doncs, el que ens uneix en aquests moments és que no volem aquest Ripoll que en aquests moments està patint aquesta violència institucional i aquesta política de la por contra tot allò que discrepi del que pensa doncs, qui governa en aquests moments.
Mm-hmm. En aquest sentit, i amb el que vostè està explicant ara, els veïns i veïnes de Ripoll viuen amb por ara mateix?
Bueno, la por, com dèiem, no tens una por de sortir al carrer. Mm. Sí que tens por segons què dius, doncs, en un espai públic, o segons què dius en algun comentari, perquè si segons què has dit i arriba a oïdes de qui governa el que has dit, doncs pots trobar-te demà un tuit o un TikTok o un comentari, diguéssim, en aquest sentit, no? Per tant, en aquests moments, ja com dèiem, hi ha una certa... Això, escolta, val més que no digui res, eh? O val més que em calli el que penso, o val més que si això no funciona no ho digui, perquè després això pot tenir una coerció, no?, darrere, no? I penso que això no és la manera de funcionar de l'administració local, no? L'administració local mm-hmm. ha d'estar a les verdes i a les madures, ha d'estar al servei de la ciutadania. Si una cosa no funciona, doncs s'ha d'intentar arreglar. Si no es pot arreglar, s'ha d'explicar als usuaris o als afectats per què no, o en quin termini, però el que no es pot fer és anar sempre, doncs, quan m'ataquen, ataco utilitzant eines institucionals, no? I jo crec que aquesta és la por que en aquests moments s'està patint, com dèiem, per part d'algunes entitats, que no et queixis pas, que després potser no sé què et passarà, no? O, com deia abans, no facis una activitat o no escriguis segons quin article al diari, que després no sé què et passarà, no? I això està passant, no? I, per tant, aquesta por, que no és una por d'anar de circular pel carrer, però que sí que és una por de segons què expresses, no?, d'alguna cosa que no funciona, d'alguna cosa que no t'agrada o d'alguna cosa que no comparteixes, per tant, perquè això té una reacció, moltes vegades, doncs, automàtica i prolífica, sobretot en xarxes socials, per part de qui governa i a més a més, doncs, en algunes ocasions també, doncs, utilitzant, doncs, les eines institucionals, que pot ser, per exemple, doncs, la policia local o les eines, doncs, administratives de l'Ajuntament, no? I, per tant, com dèiem, això és més propi d'altres èpoques o d'altres règims, no? Ho hem vist a Turquia també, doncs, amb l'alcalde d'Istanbul, o hem vist lamentablement també, doncs, amb altres països en què s'estan, diguéssim, agafant el poder règims totalitaris o autoritaris, i això, escolta, és el que s'assembla cada vegada més Ripoll, no? I això és el que no volem, i aquest manifest i la convocatòria que es fa per aquest divendres per anar a entregar el manifest i el registre de l'Ajuntament es fa precisament per això, per evidenciar que hem de fer un canvi de tarannà i de pensament en aquest sentit.
Mm. Vostè s'ha trobat en algun cas d'aquests d'alguna campanya a xarxes, d'alguna atacs d'alguna forma, allò que vegi que és una cosa preparada, alguna cosa d'alguna forma organitzada, per dir-ho d'alguna manera?
Bueno, aquests dies n'hem tingut un exemple, no? Quan es va fer públic, doncs, que quatre exalcaldes havíem signat aquest manifest i que divendres que ve es fa l'acte d'entrega, doncs des d'aquest dilluns fins avui hi ha hagut tota una prolífica generació de, com dèiem, de tuits en xarxes socials atacant, doncs, els nostres nostres formacions polítiques, atacant les nostres persones, i aquest és un exemple concret que ens afecta a nosaltres. N'hi ha moltíssims, de quan una cosa, com dèiem, quan una cosa és contrària, doncs, a qui en aquests moments governa, darrere, doncs, o conseqüència és d'insults fins a atacs directes, o, com deia, doncs, poder fer servir, doncs, exprimint el límit d'una ordenança per poder fer caure, doncs, el pes institucional, no? I això n'hi ha molts exemples al llarg d'aquest any i mig darrer, i com dèiem, aquesta exposició, doncs, que l'altre dia va patir, doncs, aquest acte de censura i de prohibició, doncs, segurament ha estat la gota que ha fet vessar el vas i em diu, home, fins aquí hem arribat. Quan aquesta censura arriba, doncs, en aquest cas, alumnes de segon d'ESO que estaven fent una activitat educativa, cultural pròpia de la seva activitat escolar, i que a més crec que tenen tot el dret, com tots els ciutadans, de fer-ho en un espai públic municipal, i per tant aquesta coerció, aquesta censura la vam trobar fora de lloc, desmesurada, no? Mm. I en canvi hem vist, per exemple, doncs, fa pocs dies, doncs, el partit que governa, un partit que recordem, doncs, que només fa que proclames sovint també xarxes a favor de Trump, a favor d'Israel o a favor de la FDA Alemanya, doncs, o amb discursos que s'acosten cap al discurs de l'odi, mm-hmm. doncs feia servir, doncs, un local municipal per fer una seva assemblea, no? I per tant, escolti'm, un local municipal sí que pot fer servir una formació política que en certs moments fa proclames que atempten fins i tot contra els drets humans, però en canvi, doncs, uns alumnes de l'Institut de Batxillerat de Ripoll no poden fer servir un espai públic per fer una exposició, com dèiem, que forma part del seu currículum educatiu, no? I per tant això és el que vam trobar completament desmesurat i fora de lloc, i això a mi ha provocat doncs aquesta reacció que dèiem, que és trencar doncs aquesta por a la institució, aquesta por doncs a qui governa la institució, i trencar amb aquesta violència institucional.
Ara explicàvem, aquesta carta la firmen 4 exalcaldes, vostè, també la firmen exalcaldes del PSC, d'Esquerra Republicana, de Junts. Aquesta unió que hi ha hagut en aquest cas s'hauria d'haver aplicat en aquella moció, aquest cordó sanitari per evitar que Sílvia Orriols i Aliança Catalana arribessin a l'alcaldia, s'hauria d'haver aplicat al ple?
Mira, quan una cosa ha passat, segurament es veuen moltes coses que s'haurien d'haver fet diferent, no? I per tant, moltes vegades la desunió o a vegades les situacions personals també moltes vegades no han permès doncs fer coses diferents que segurament, doncs, vist en perspectiva, potser s'haurien fet diferent, certament.
No sé si amb aquesta carta, amb la manifestació que hi haurà divendres, amb aquesta unió que hi ha, que està havent-hi ara, creu que hi ha un canvi de tendència a Ripoll davant del perill o de la censura que està imposant l'alcaldia d'ultradreta d'Aliança?
Bé, aquesta és una de les intencions d'aquest acte, que podria haver estat un acte privat íntim d'anar a entregar a l'escrit a l'Ajuntament el registre i s'ha acabat, i en canvi doncs els 4 exalcaldes van decidir això, fer-ne que tingués repercussió mediàtica, precisament per posar en evidència la situació que es viu a Ripoll, que com dèiem, segurament altres col·lectius o entitats tenen por de fer-ho per la coerció que pugui haver-hi darrere, i per tant la nostra intenció també és això, que pugui haver-hi un abans i un després, i per tant doncs que la ciutadania es torni a empoderar davant doncs una situació que, com dèiem, no la compartim, no la volem, no hem treballat molts anys a la política local per arribar a aquest punt, i que per tant ens agradaria que de cara endavant doncs Ripoll tornés a ser aquest Ripoll doncs on la cultura, el progrés, la creació, els drets humans doncs no es vulnerin ni es coarsin ni aquesta por que s'ha acabat estenent des de la institució doncs es mantingui, no? I per tant aquesta és sens dubte una de les intencions de convertir aquest acte en públic.
Jordi Monell, exalcalde de Ripoll, moltíssimes gràcies per haver atès la trucada del matí a Ràdio Estel.
Moltíssimes gràcies i bon dia des de Ripoll.
Molt bon dia per vostè també. Passen 2 minuts d'un quart de 10, fem una breu pausa per la publicitat, una breu pausa, i a la tornada arrenquem ja amb la tertúlia, avui amb la Sílvia Barroso, en Jordi Barbeta i la Núria Martínez. No marxeu, ara tornem.
Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
A Prodents Centre Odontològic, des de fa 20 anys al barri de Sants, hi trobareu un tracte professional i familiar, a més de preus avantatjosos per jubilats. Som a l'Avinguda Madrid número 36, cantonada amb Arizala. Som especialistes en implants i pròtesis dentals. Demana pressupost sense compromís. Prodents Centre Odontològic. Descobreix-nos a prodentsbcn.com i al 93 330 60 50. 93 330 60 50.
Decidir portar el pare a una residència no va ser fàcil, però ara, a la residència Los Tilos, veure'l feliç, cuidat i en un ambient acollidor em dona tranquil·litat.
Si cerques el millor pels teus éssers estimats, visita Los Tilos, al carrer Cerdanya 480 de Barcelona, el lloc ideal per ells. Troba'ns també al 93 450 70 00 i a bastondeoro.com.
Entres a radioestel.cat o a l'app de Ràdio Estel Oficial i fas clic a podcast. I ja ho tens! El què? El que vulguis. Gastronomia, música, entrevistes, cultura, nutrició, ensenyament... Els podcasts de Ràdio Estel ho tenen tot. Troba'ls també a Spotify.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.
Mira, ha sortit a l'antena, permeta, estàs colat.
Bon ho faig dia. Expressament.
Ja, ja ho sé, ja ho sé. Bon dia, Jordi.
Ojo, que comencem. Tu bon saps el del ojo? Vols que t'expliqui una anècdota
del ojo? Bon dia, Jordi.
Bon dia.
Bon dia, Sílvia.
Bon dia.
Bon dia, Núria.
Molt bon dia.
Qui ens has d'explicar? A veure, va.
Pompeu Fabra
sí.
Anava explicant als seus deixebles que havien d'utilitzar bones paraules. No. I paraules correctes en català i no del castellà, no? Perquè un va dir ojo i li va dir no, s'ha de dir alerta. Ojo és de... Però un dia anava amb els seus deixebles parlant, caminant per un d'allò i anava girant fins que anava girat i es anava a punt de fotre's contra una fanal. I un dels deixebles li va dir alerta, mestre Pompeu. I el mestre Pompeu es va fotre una hòstia contra la fanal i va dir, en aquest cas s'ha de dir ojo.
Perquè sigui més curt. Sí. Per anar per feina. Dius.
Bueno, perquè, perquè alerta, mestre Pompeu, és una cosa oberta. Ojo queda claríssim.
Mira, has vist, Rafa? Ja, la tertúlia ja, sí, ja se la fa...
Ja t'he trepitjat a l'espai, macho. Ja t'he trepitjat la secció.
Jo soc un espectador més, i ell va fent, i etcètera. I tot el que no expliquem, perquè sempre
sí,
entra amb les seves històries. Mira, Jordi, aquí els divendres tenim algun Pompeu Fabra contemporani, com és el mestre Virgili.
Hòstia, el Virgili és heavy metal, eh?
Heavy metal és poc. O sigui, és una cosa... Ens fa un marcatge...
Sí, que... heavy metal ja no ho podries dir, per exemple.
No, això no és un mot català, diria ell. Això no és un mot català. No, a mi em fa un marcatge. Cada dia tinc 6 o 7 missatges molt amables, sempre. Jo ho agraeixo, eh? Però, clar, és impossible. Jo no puc incorporar tantíssimes correccions. No em dona el cervell. Bueno, això per un costat. Per altre costat, vull que feliciteu a la Sílvia Muñoz, la nostra productora,
sí.
Que
ai, sí.
És el seu aniversari avui.
Home, Sílvia!
Per això ha portat aquestes pastes tan maques que
tenim. Sí, sí.
Que brillen per la seva absència.
Ah, no,
i quants en fa?
Te l'estàs
això no sé si es pot dir en antena els que fa, però és entre home, jove
és
i no tan jove.
És home, jove.
Entre
jove i molt jove, no?
Entre jove i molt jove...
Oye, cao, total.
A mi la seva edat ja em sona persona gran, que hauria de fer un pensament.
Llavors ja vi...
Nosaltres estem ja...
No, vosaltres esteu en aquest estadi, el de la maduresa.
Sí, i el d'esperar...
Jo vaig molt jove.
El d'esperar el final, vols dir?
Que estem al final... Bueno, espera, a veure, Jordi, no es posem drama.
Bueno, molt bé, happy birthday to you, Sílvia Muñoz.
Fantàstic. I ja per rematar el tema, estic molt content, perquè avui vaig al teatre... Fa molt... Bueno, no, vaig estar veient Carles Sans fa relativament poc, però avui vaig al teatre a una cosa que normalment no hi vaig, que és a una obra que sembla ser seriosa, que es diu Mort d'un comediant. Mm-hmm. Us sona?
Sí.
A tu et sona, Jordi?
Sí, és un clàssic.
Un clàssic,
l'he vista, però no ara.
I l'has vista, eh? No.
Crec que fins i tot és antiga.
Sí, això és un clàssic. I com participa un dels nostres col·laboradors del matí a Ràdio Estel, el Cesc Marginet, que és molt divertit, ens fa una secció els divendres, una mica en riença de nosaltres mateixos, tinc molta curiositat per veure el seriós. O sigui, vaig molt encuriosit per veure com actua seriosament. Però bé, jo els que ho volia posar sobre la taula... No sé com viviu el tema del teatre, perquè a banda del que passa en escena, evidentment, que és molt important, després hi ha una actitud de l'espectador, no? I podem passar moltes coses a una obra de teatre. Per exemple, jo sempre em pregunto si una cosa no t'agrada, si has d'aplaudir. Això com ho portem?
Crec que no.
Si no,
no, veritat?
No.
No. Si
per educació, no...
A veure, es nota normalment al final d'una obra, diguéssim, la intensitat, el fervor dels aplaudiments. Sempre hi ha uns mínims aplaudiments de cortesia, però es nota molt la diferència quan el públic de veritat ha disfrutat, i llavors és allò que obliguen els actors a sortir més d'una vegada, sí, a saludar. Sí, a vegades es fa llarg i arriba un moment que dius, bueno, ja està.
Ja està.
Però, bueno, també s'entén que és un codi per comunicar-te amb els actors i fer-los arribar aquest entusiasme que ells agraeixen molt i tenen un detector com una mena d'escala de Richter incorporada per percebre la reacció del públic, que a més són hipersensibles a això, o sigui que és important fer-ho.
Després perquè... també veus, perquè per exemple Carles Sanz va rebre un molt fort aplaudiment amb una alta intensitat, però no va tornar a sortir. Va sortir un cop, va saludar i cap a dins. Després sí que veus, no?, la gent que té ganes i torna i torna i torna, no? Això també és interessant.
També hi ha, això els actors ho saben millor, però hi ha, segons el dia i segons el teatre, hi ha un tipus de públic o un altre. No és el mateix els públics dels divendres, el del dissabte, el dels diumenges...
Doncs jo vaig un dimarts.
El públic del Romea, no sé del Nacional...
No sé què esperarà de mi, però jo vaig dimarts, imagineu-vos.
No, després... Doncs dimarts acostuma a ser més gent jubilada, no? Estic molt bé, tens
estic
sort.
Jubilat, però estic esperant el final.
Estàs...
A on és que va la gent jubilada?
Al Romea.
Bueno, al teatre, en general, entre setmana.
No, és veritat.
Ara volia explicar la contrària, però...
No, és veritat, és veritat. És a dir... No diria jo tampoc exactament gent jubilada, però...
Hi ha
poca gent jove al teatre. I, en canvi, hi ha molta vocació de teatreros, de gent jove de teatre. També depèn de l'obra, perquè si jo he anat a la Sala Beckett, els grans estrenes i tot això, va gent gran. A veure el Flotats... Jo vaig anar a veure el Flotats a la disputa amb el... El
Rosso contra...
El Rosso.
Jo també.
Fantàstic, no? I allò, poca gent jove. En canvi, unes obres més petites i més senzilles que feien a la Beckett, hi havia molts joves... Però jo vaig arribar a la conclusió que els joves aquests és que eren actors o
sempre hi ha gent de la professió. És molt curiós, això. Jo vaig veure l'altre dia Expulsió a la Beckett, fantàstica. A més, amb un dels papers importants és per una jove actriu que té 23 anys, que es diu Mia Salapatau, que a més la conec, però que és boníssima i que forma part d'una fornada d'actors que van sortint i que molts els veiem a les sèries de TV3, però després estan als teatres.
Tota
aquesta gent estan als teatres.
I a més, jo crec que té un punt de... I aquest... atractiu pel públic que surt de la tele facin...
Sí, però és que a més així la tele compleix un paper molt important, diguéssim, que és contribuir a finançar, diguéssim, la indústria audiovisual i la nova fornada d'actors, però també en aspectes tècnics, perquè és que si no del teatre segurament no podríem viure, no? Llavors molts combinen la tele amb el teatre i així tot això enriqueix, diguéssim, el nivell artístic. Això hi havia l'altre dia, sempre en els llocs més petits és més fàcil, no? Veus, mira, aquest actor, l'altra actriu, perquè entre ells es van a veure, clar, naturalment. Sí, sí. No, i té molta gràcia veure els de la professió, a veure qui ha vingut, no?
Jo tinc a sota casa el Texas, l'Espai Texas, i les peces de teatre normalment fan ple. És petit, i al costat hi ha un altre teatre de petit format, i aquí sí que hi ha gent jove.
Sí, mira, jo just vaig anar al Texas a veure Sucia fa un mes, una cosa així, i estava ple. Però jo crec que sí que la gent jove va al teatre, que passa que no hi va, potser és a les 6 de la tarda, entre setmana, que llavors sí que hi poden anar.
Jo vaig a les 8, vaig a les 8. O sigui, és un horari no de jubilat.
O hi va anar al cap de setmana, però bueno.
Bueno, jo ja dic, per això, que la millor producció teatral la fa la Perla 29, que fa sempre espectacles d'alt nivell...
Però no només, no només. No només, que s'emporten moltes... Tenen molt la fama aquesta del prestigi tal, merescuda, però hi ha moltes altres coses. Ara està fent... L'Àlex Rigola té aquest teatre petitíssim en un antic magatzem o taller de Sants, que aquesta... Han fet, per exemple, el Glengarry Glen Ross. Dic aquesta perquè aquesta és la que he vist jo i és una passada. És una passada el que fan amb quatre tamborets i actors bons que sembla que venen vestits a casa seva. Jo no sé ni si...
Jo per rematar el simpòsio cultural tinc dues preguntes. Una directa per la Núria. Núria, has vist el Flotats?
Sí que l'he vist.
Val, perfecte. I dos...
Tu l'has vist, Rafa?
No, jo. Per la tele. I dos, heu fet teatre algun cop? Perquè jo crec que la professió de comunicador té com un lligam, no sé, dins meu, és una sensació meva, amb el teatre, no? Jo no sé per què, però crec que hi ha aquest punt de comunicar i d'expressar, jo sempre l'he vist com molt clar.
Una cosa és comunicar i l'altra és saber interpretar, que és molt difícil. Que no es pensi la gent que és posar-se davant d'una...
Saber.
En un escenari davant d'una càmera per semblar natural. Semblar natural costa molt.
Això és veritat, sí, sembla natural.
Si tu et poses davant d'una càmera o en un escenari a parlar normal, a tu et sembla... No transmets res o ets histriònic, allò que se'n diu fer pastorets, diguéssim.
Sí, Jim Carrey.
Costa molt un treball actoral que... sembli natural. Està molt treballat.
Sí, hi ha gent que li costa fer-se fotos. Li canvia l'expressió quan es fa una foto.
Si no es posa així el mòbil, és veritat.
I ja Jordi, tu tens perfil... No has fet mai cap petita intervenció, cap cameo?
No. Jo, quan a mi el teatre m'agrada de petit, jo era jove, era adolescent i anava a veure obres de teatre al Paral·lel, del Paco Morán o del...
Sí.
No sé. M'agradava... Però no tenia quòrum a la colla, no? La colla d'amics...
No els agradava tant.
Bueno, no tenien aquesta tendència, tenien més tendència a la discoteca i al futbol.
I també està bé, sobretot el futbol.
Ja, bueno, o a fer manifestacions antifranquistes.
com a activitat d'oci.
Sí. Una cosa lúdica lleugera. Sí.
Lleugera. I no, però no, jo actuar no, entre altres coses perquè t'has d'aprendre de memòria un text i això ho veig impossible.
Sí, Rafa, jo he fet teatre al col·le i et diré més. Una exclusiva, vaig sortir una sèrie de TV3 i tot.
Ah, sí? Sí. És que tu has de donar bé en pantalla. Jo, no, és veritat. I quina, perdona?
Cada tarda la podem veure. Sí,
quina, i quina...
Uf, una sèrie que va tenir molt poc èxit, però es deia Zoo.
Zoo.
Sí.
Ah, doncs no la tinc.
Ah,
home,
no, sí.
Has vist? Pues sí.
Ah, doncs ja et buscarem.
Ja
et buscarem.
Has de dir-nos el capítol i el minutatge.
No.
Si us plau.
Això ja ho busqueu vosaltres.
A mi m'agrada molt el teatre, jo, de manera amateur, evidentment, però jo sí. I el meu pare feia teatre valencià, que és un sui generis increïble del teatre, una cosa superlleugera, però molt divertida, que fan a Castelló i a València, i que ara m'ha vingut al cap i us comunico. Molt vast. El teatre valencià és molt vast, absolutament vast. Però té la seva sortida.
Però té la seva gràcia, home, i tant.
Home, i tant, sí que sí. En fi, que avui vaig...
De la Vicenteta.
Avui vaig a una cosa seriosa. Jo tinc el riure com molt sensible. Igual hi ha alguna cosa que em fa gràcia i no me ric jo allà. Saps què vull dir? Veig el Cesc.
Els desconcentris,
No, tens raó, ja em
moderaré. Ni carmels, ni tossí, ni res,
no,
eh?
No, mira, avui he entrat amb un xiclet a l'estudi i estic patint. No. Tu, estossegar, ja saps que és complicat. Jo normalment tinc aquests datos del tabac. Bueno, escolteu, que ja us contaré què tal la mort d'un comediante.
Que vagi molt bé.
Gràcies, Rafa. Molta merda.
Sessió jubilats.
Exacte.
Ja t'explicaré el target.
Vinga, a veure. Vinga.
Fas una anàlisi.
Fins ara,
Rafa, gràcies. Va, canviem de tema. Anava a dir, no sé si ens mantindrem una mica en el teatre, perquè el que vam veure ahir a la comissió d'investigació de l'Operació Catalunya al Congrés, no sé si teatre, però un espectacle bastant esperpèntic, sí que va ser sobretot la compareixença d'Alicia Sánchez Camacho, no? Sílvia, vosaltres que al món també heu estat traient àudios de...
Sí, és que justament abans ho comentàvem... és que d'àudios que revelin el paper tant d'Alicia Sánchez Camacho com de Cospedal en l'Operació Catalunya, que és inqüestionable, n'han sortit moltíssims, nosaltres n'hem publicat molts, altres mitjans també, i per tant és que ja és una cosa que ja no calia res més, diguem-ne. El que passa és que tenen, bueno, la barra suficient per negar qualsevol evidència, perquè saben que són que estan impunes, que el sistema les situa allà, que és un tràngol que han de passar, i llavors com que van saben que no els hi passarà res, perquè això de que la fiscalia actuï això no passarà, i si passa acabaran no res, perquè el sistema està dissenyat d'una manera per donar impunitat a aquesta mena d'extralimitacions de l'Estat. I el Partit Socialista ha participat de tota la vida d'aquesta impunitat i d'aquesta permissivitat d'extralimitacions de l'Estat. I quan en aquesta mateixa comissió, que quan avanci cronològicament i arribi el cas Pegasus, que es farà en la mateixa comissió, veurem com canvia l'actitud del PSOE, que ara estan encantats de la vida i participant de la festa, perquè això erosiona, si és que encara li cal més erosió al PP. Però si el sistema protegeix aquesta mena d'excessos, és perquè els partits, tots els partits que han participat de la governança d'Espanya des del 78 i que formen part del pacte del 78, ho han permès i estan en el joc. Per mi no hi ha diferència, i per això aquestes senyores es permeten el luxe tenir aquesta actitud barruera, especialment Alicia Sánchez Camacho, que va tenir una actitud barruera, grollera, escridassant el gairebé, parlant amb un to de veu molt alt tota l'estona, i en alguns moments fins i tot escridassant els diputats. Però què s'ha cregut? Va allà a donar explicacions, no a atacar, i clar, té aquesta manera de parlar, que parlar com una metralladora, jo no sé ni com respira, perquè parla, clar, no deixa intervenir, no contesta res del que se li pregunta. Perquè és que hi va haver un moment que Pilar Vallugera li va dir: escolti'm, que vostè està aquí per respondre preguntes, perquè clar, Pilar Vallugera, diguéssim, tampoc no és una fleuma. I li va dir: vostè està aquí per respondre preguntes, jo faig una pregunta, sí o no, contesti sí o no. Evidentment no va contestar, va engegar un altre cop la metralladora i anar aixecant el to de veu, fent-se la víctima, acusant els diputats que tenia al davant de tota mena de barbaritats. I què? Perquè encara que menteixi, sap que no li passarà res.
Ara us dono pas, Jordi, a Núria, però vull afegir la conversa a l'Eloi Castellarnau, que és advocat penalista, expert en drets fonamentals, per això que estava dient ara la Sílvia a l'inici de la seva intervenció. Bon dia, Eloi, gràcies per atendre'ns.
Què tal? Bon dia.
No els hi pot passar res per tot el que es va saber ahir a Maria Dolores de Cospedal i a Alicia Sánchez Camacho? No pot haver-hi cap jutge, cap tribunal que pugui fer res perquè el que vam conèixer ahir d'alguna forma es jutgi?
Jo crec que ens hem de situar en dos escenaris i a partir d'aquí interpretar quines són les possibles conseqüències. El primer d'ells és si en la compareixença que va tenir lloc ahir, el fet de faltar la veritat o de mentir té algun tipus de transcendència. I aquí la resposta és que no. És a dir, a Espanya, amb el sistema legal i penal que tenim, mentir, a no ser que sigui quan se t'exhorta a dir la veritat com a testimoni en un procediment judicial, mentir no és delictiu. Tenint en compte que una compareixença en el Parlament no deixa de ser una comissió que es forma ad hoc per investigar una sèrie de qüestions puntuals, la persona no té un imperatiu legal en el sentit de que se l'obligui a dir la veritat. Per tant, efectivament, una persona pot comparèixer en una comissió del Parlament, mentir, si la interpretació és aquesta, descaradament, i no té cap tipus de conseqüència legal. L'altre escenari és si allò del que es desprèn els àudios és constitutiu d'algun delicte o no, i si això tindrà algun tipus de repercussió jurídica. Aquí, objectivament, i sempre en aquest context en el que si queda provat, que jo aquí ni entro ni surto, sinó simplement faig una valoració jurídica d'un marc sobre el qual hem de prendre una decisió. Si el que ha succeït és que s'han utilitzat fons públics per finançar una campanya de descrèdit i que a més queda constatat que s'ha pagat a terceres persones per manipular proves o per inventar-se proves, és evident que això s'aparta de l'objecte, diguéssim, social en relació al que seria una empresa de l'Estat. L'Estat no ha d'estar per mentir, o l'Estat no hauria d'estar per manipular proves o per inventar proves, i per tant aquí podríem estar almenys amb un possible delicte de malversació de fons públics amb concurs o a la vegada i en paral·lel amb altres possibles delictes que poguessin anar apareixent. És a dir, el que sí que entenem és que dins d'un estat democràtic el fet de muntar una campanya ex professo per perseguir una sèrie de persones està fora del que són les atribucions d'un ministre o d'un alt càrrec del govern.
Clar, aquí, ahir es coneixien aquests àudios en què es parlava directament de fer servir diners públics per aquestes operacions. Esquerra, Junts i Bildu han demanat que es traslladin aquestes declaracions de Cospedal a la Fiscalia. Això pot acabar amb alguna conseqüència jurídica per Cospedal? Més enllà, o sigui, hi ha possibilitats de que passi, més enllà de si després acaba passant o no, ara, com deia la Sílvia també, que després la pròpia Fiscalia s'encarregui de que això tiri endavant o no, però possibilitats n'hi ha?
Bueno, aquí primer, que es demani, o sigui, que algú demani que es traslladi a Fiscalia, o sigui, a Fiscalia hi pot anar qualsevol ciutadà. És a dir, si un partit polític té interès en que això acabi a Fiscalia, és tan senzill com agafar els reculls amb un pendrive dels àudios i presentar una denúncia davant de Fiscalia o presentar una denúncia davant d'un jutge d'instrucció. Per tant, jo, és un comentari simplement des d'un punt de vista tècnic, no polític, això de que diguin que demanem que s'envia a Fiscalia els àudios és una mica, doncs, bueno, marejar la perdiu de diferent, però sí, però no, no, però sí. Llavors, qualsevol ciutadà té la facultat i té la possibilitat d'acudir tant a presentar una denúncia a Fiscalia com a un jutjat de guàrdia. Dos, què passarà? Bueno, si el que se sobreentén és que hi ha de manera indiciària, el problema sempre amb dret penal tenim que què vol dir que hi hagi insuficients indicis? Clar, la llei no regula cada cas. Llavors, que aquí poden haver indicis de que s'han utilitzat fons públics per alguna cosa que no tocava, i són, això és suficient per obrir una investigació? No ho sé. I sense cap mena de dubte, si això no el dia de demà, inclús en el supòsit de que s'admeti a tràmit una denúncia o una investigació per part de Fiscalia, que no oblidem també que anar a Fiscalia té unes atribucions d'investigació molt limitades, no té les facultats que té un jutge. És a dir, aquí si un vol arribar al fons el que ha de fer és presentar una denúncia i o querella a un jutjat d'instrucció i demanar-li una sèrie de proves que el jutge sí que pot acordar i que pot accedir a informació que Fiscalia no pot ni pot demanar. És a dir, Fiscalia li pot demanar a algú que subministri informació, però si aquest algú no li vol donar, no té cap conseqüència legal. Si un jutge et demana una documentació i no li entregues, llavors això pot ser constitutiu d'un delicte d'obstrucció a la justícia. Per tant, el camí jo crec que és l'erroni. Si algú vol algun tipus de d'explicació sobre què ha passat, el camí lògic hauria de ser a través d'un jutjat d'instrucció. Ara bé, només amb els àudios, a mi em resulta molt complicat acabar veient un procés, inclús, ja no et dic una sentència condemnatòria, sinó un procés que acabés amb una... arribant a judici.
Jordi, Núria, Sílvia, no sé si teniu alguna pregunta per l'Eloi.
Bueno, és que el que em sorprèn a mi és que em digui que si hi ha indicis de delictes que no ho sap. Perquè jo crec que els indicis de delictes són, són molt evidents, no?
Però una cosa és el que nosaltres pensem de forma humana, l'altra és el que nosaltres pensem des d'un punt de, des d'un punt de vista racional.
Sí, amb el, i jurídic.
Moltes vegades, quan un, clar, quan un client et ve i diu, m'han estafat, bueno, jo no dic que potser t'han enganyat una mica, però tens alguna prova de que realment aquesta persona, abans de que firmessiu el contracte, et volia enganyar? No. Ah, doncs llavors, jo entenc que et sentis estafat, però això no vol dir que sigui delictiu. I això no vol dir que no li puguem reclamar, perquè, és a dir, moltes vegades també pensem només en la jurisdicció penal com a única via de solució dels conflictes. I aquí, dintre dels propis mecanismes de l'Estat, hi ha altres mitjans també disciplinaris per poder demanar responsabilitat. Jo el que dic és, amb els àudios, el que sí que és veritat que sembla és que s'han utilitzat fons públics per coses que no tocaven.
Vale, doncs no és suficient. No és un indici suficient com per obrir una investigació?
Podria ser... algun jutge podria considerar que sí, algun jutge podria considerar que no.
I algun, i algun fiscal d'ofici?
Sí, però el problema és que Fiscalia té unes atribucions molt limitades. És a dir, un fiscal pot intentar investigar, però imaginem que ho assumeix, és igual, la Fiscalia Anticorrupció, i li demana a la senyora Cospedal, porti'm vostè tots els contractes que va firmar vostè mentre era ministre de tal data a tal data. I ella diu, no, no t'ho vull aportar-ho. Doncs Fiscalia conclourà la investigació dient, bueno, hi ha uns àudios, però no tenim cap tipus de documentació. Perquè el problema de Fiscalia és que té unes limitacions...
No, però, aviam, els àudios no es poden contrastar, no es poden analitzar, aviam, si la veu, si la persona, si el que diu, si el que no diu, el testimoni de, dels policies i del Villarejo i de l'altre, per arribar a la veritat, no hi ha una... És a dir,
aquí,
jo sempre dic, per una cosa molt menor, va haver de, va haver de renunciar un president dels Estats Units per una informació d'un diari. Això és molt més bèstia, perquè això és l'organització criminal del propi estat.
Però, Jordi, és que jo crec que també aquests àudios són uns de molts àudios. Vull dir que si no... Que aquests àudios en concret no fan que s'investigui si no s'ha investigat fins ara, no? Vull dir que no em sembla que portin... No,
sí, però bueno, per això ja anem a el que deia la Sílvia, sí. que hi ha impunitat, que tothom està... Home, aviam, hi ha una cosa evident. Cap diari de Madrid porta, porta la història portada. Cap.
No, és que, clar, hi ha una qüestió de voluntat.
Perquè el diari, fins i tot el diari El País, ja no dic El Mundo i els altres que van participar, diguem-ne, activament amb la infàmia, sinó que fins i tot el diari El País ho relega. I que consti que el diari El País va ser dels que van informar de la policia patriòtica. Eh? Però fixem-nos que inclús els diputats que no eren catalans, els de Podemos, només es preocupaven de lo seu. Que clar que l'altre deia, escolti, aquí parlem de Catalunya. I es parlaven de Podemos i Pablo Iglesias.
També estan afectats, per les clavegueres.
No, no.
Jo tinc una pregunta.
Absolutament.
Una pregunta.
Però només es preocupaven de lo seu. O sigui, com si això ha passat als catalans. Què va fer el Partit Socialista ahir? Que ho sabeu?
S'han limitat a permetre la comissió i...
Què va fer? No, és que ningú li interessa. Si no li interessa ni al jutge, ni al fiscal, ni als mitjans de comunicació, ni als diputats de progressistes que diuen que s'omplen la boca dient que Espanya és una democràcia consolidada i no sé què més diuen, doncs no hi ha res a fer. Ara, res, ens podem quedar amb la pataleta, no? El discurs de el recurs a la queixa, ja està. No hi ha res més, i això hi ha impunitat. I sabem, perquè això té un missatge, que sàpiguen els catalans que si ho tornen a fer, ells sí que ho tornaran a fer. Amb la mateixa impunitat i amb la mateixa brutalitat i amb la mateixa crueltat.
A veure, que la Sílvia té una pregunta per tu, Eloi.
Sí, no, la qüestió aquesta de que el fet de que menteixin no té càstig... A veure, hi ha un article del Codi Penal, el 502.3, que diu que qui sigui convocat davant una comissió parlamentària d'investigació i falti a la veritat en el seu testimoni serà castigat amb la pena de presó de 6 mesos a un any o multa de 12 a 24 mesos. És una modificació del Codi Penal que es va introduir el 2004. Amb una de les moltes reformes que es fan sovint del Codi Penal, que és una de les lleis més putinejades de l'Estat. Per tant, això ens torna a situar en el que dèiem, que és una qüestió, o sigui, hi ha dues qüestions, que és una, que hi ha d'haver voluntat per part d'algú, algun jutge o algun fiscal que sí que pot instar a que s'investigui. Després, evidentment, es trobaria amb si el jutge li acorda les diligències o no, no? Però, clar, si no hi ha voluntat, això es podria aplicar, però si no hi ha voluntat i, a més, hi ha la discussió sobre si han faltat a la veritat o no, que aquesta és una altra, perquè allà es diuen que allò, aquests àudios estan manipulats i a partir d'aquí, que s'ha trencat la cadena de custòdia, això va ser molt, molt hàbil, Cospedal, quan va dir això, que no hi ha cadena de custòdia, per tant, no hi ha cap garantia sobre que aquests àudios siguin autèntics i, per tant, vàlids davant d'un jutjat. Llavors, potser la qüestió no és que no es pugui mentir, sinó tot això, no? Que caldria molta voluntat per fer valdre que la validesa, diguéssim, d'aquestes proves.
Bueno, és que aquí, aviam, per parts. És a dir, aquest article, la següent pregunta que jo et formularia és: saps quants procediments penals s'han obert per que algú hagi mentit en una...
No, segur, no en tinc ni idea, però et diria zero. Apostaria que zero. Perquè, clar, és un tema de voluntat, diguéssim, per aplicar-lo.
Hi ha delictes en el Codi Penal que són delictes buits. És a dir, ja. mai a la història de...
Tipus penals buits que no s'apliquen mai, no?
Correcte. Uh-huh. Això, punt 1. Punt 2. Jo, respecte als comentaris d'abans, a veure si ens entenem. Clar, jo no dic que no hi hagi indicis per obrir una investigació. El que passa és que crec que per arribar al fons d'aquesta qüestió, Fiscalia no és l'òrgan adequat. Uh-huh. És a dir, per el tipus de proves que s'haurien de demanar, i el que més jo estic dient és que només amb els àudios, com que aquesta persona, insisteixo, a nivell privat, amb les converses que pugui tenir amb el senyor Villarejo, podia estar... el que vulgarment diríem tirant-se un farol, és a dir, ella podia estar dient que sí, que jo m'he encarregat d'això, que jo he pagat no sé què, que jo, gràcies a mi, l'Artur Mas va perdre no sé quants mil vots, que jo he organitzat a la policia patriòtica, és igual, el que vulgueu, però no deixen de ser unes expressions vertides en una conversa privada. Això no té cap tipus de transcendència jurídica. Llavors, o apareix un testimoni o diversos testimonis que diuen sí, jo estava en aquesta conversa i aquesta senyora va dir això, però, a més, o això se suporta documentalment d'alguna manera, o amb més testimonis que diguin sí, a mi em pagaven i la meva única funció com a funcionari públic del Cos Nacional de Policia era inventar-me informes falsos sobre determinades persones que eren independentistes, o, si no, només amb uns àudios, entenc, i evidentment és el meu criteri, que és molt complicat que s'iniciï una investigació, que jo crec que això, si un jutge amb una mica de valentia volgués, ho podria tirar endavant, però crec que és gairebé impossible inclús arribar a judici, ja no una sentència condemnatòria, perquè les persones, per telèfon o en converses privades, diem coses que a vegades no obeeixen al 100% a la realitat. Si això no se suporta amb documentació que realment acrediti que això va passar, o amb diversos testimonis que estiguessin allà que diguin que sí, això van així, dic que és complicat que això arribi fins al fons.
Per tant, deies
que... De manera que dic que crec que anar a Fiscalia... No ho acabo de veure perquè les limitacions que té Fiscalia a l'hora d'investigar pot ser que acabin aportant de dir, bueno, doncs tenim indicis, però clar, com que la gent no vol col·laborar, doncs jo li don carpetazo a l'expedient. I per últim, és veritat que hi ha determinats delictes en el Codi Penal, però per això he dit que, en fi, hi ha una qüestió que és molt subjectiva, que és què vol dir mentir en seu parlamentària, en una comissió. Que aquesta dona diu que li han manipulat. És veritat que el tema dels àudios, i si això entrés en un procediment penal, s'haurà de veure quina és la naturalesa d'aquesta prova, és a dir, com s'ha obtingut, qui l'ha obtingut. Aquí hi ha dues coses, que és l'autenticitat, és a dir, si qui parla és qui diem que parla, que jo crec que això és indubitat i, per tant, no crec que s'entrés a discutir ni en proves pericials fonètiques sobre si qui parlava era realment la senyora de Cospedal. I l'altra cosa és, efectivament, que això jo crec que assessorada per algun advocat, li ha explicat el tema de la cadena de custòdia. És a dir, jo, per introduir una prova dins d'un procediment, he de veure la seva naturalesa, és a dir, des de com s'ha obtingut fins a com ha entrat en aquest procediment. Suposo que difícilment podrà trobar un pèrit que digui que aquella cinta ha estat alterada, però és veritat que és una qüestió processal que es podria discutir.
No, per tant, deies, Fiscalia no hauria de ser aquest òrgan. Tu creus que hauria de ser un jutge directament qui ordenés aquesta investigació?
Jo crec que sí, però bàsicament per les facultats que té. És a dir, un jutge pot obligar al Ministeri de l'Interior i dir-li portin vostès tots els contractes que la senyora de Cospedal va autoritzar en el seu mandat com a...
Però no hi havia contractes. Amb la Guerra Bruta normalment no hi ha contractes. I amb els fons reservats encara menys.
No, contractes és igual, és un exemple. Dic, un jutge pot obligar a seguir el rastre de l'activitat d'aquesta persona com a ministre d'un ministeri concret. És a dir, hi ha trucades, hi ha registres, hi ha reunions, segurament hi ha e-mails, es poden practicar entrades i registres, es pot demanar informació que s'ha de guardar per... I sí que hi ha mecanismes, però en canvi això, si ho fa Fiscalia li poden dir no li dono, no col·laboro.
Sí, però Fiscalia, si arriba a... Si té la voluntat perquè la capacitat jurídica i el coneixement el té, és a dir, d'entrada qualsevol ciutadà pot denunciar un delicte si considera que s'ha produït uns fets, perquè la tipificació ja depèn del jutge, no del ciutadà, no del denunciant, davant d'un jutjat. Fiscalia, encara més, perquè té... en qualsevol procediment penal, Fiscalia és una part més, però és una part privilegiada pels coneixements que té i per la presumpció de veracitat que té el que faci, perquè forma part de l'arquitectura de l'Estat. I, per tant, Fiscalia, si li dona la gana, el que pot fer és, amb els indicis, amb aquests elements efectes indiciaris, que és el punt de partida d'una investigació penal, presentar una querella a davant d'un jutge d'instrucció que llavors hauria de fer unes mínimes diligències. Això és possible, però clar, falta que ho vulgui. O sigui, Fiscalia ho ha de voler, això.
Fiscalia pot presentar la denúncia, però el jutge la pot admetre o inadmetre.
Ah, clar, efectivament.
Per això...
Però ja és una manera també d'arribar al jutge. A través de la Fiscalia es podria arribar al jutjat. Per això els partits reclamen a Fiscalia que es mogui jo crec que és una reclamació política, eh? És per posar la Fiscalia contra les cordes i a veure què penses fer. Però clar, des del punt de vista tècnic tenen l'argument de dir, és que Fiscalia, que se suposa que és el garant dels drets i els deures de tots els ciutadans, té els recursos tècnics, té el temps i té els coneixements jurídics per, requerir reclamar una investigació al jutjat molt millor que qualsevol partit polític que ho vulgui fer o qualsevol ciutadà privat. És per això que se'ls demana que actuïn. Però jo crec que saben, en el fons, que això no passarà, que no faran res, perquè efectivament les dificultats són enormes, és molt complicat tirar endavant, seria molt complicat tirar endavant aquest procediment.
Jo no ho comparteixo. Jo crec que si els partits polítics se senten agreujats per aquesta prospecció que es va fer i per aquesta campanya orquestrada, el que hauríem de fer és presentar ells una denúncia o una querella.
Sí, però com diu Artur Mas i altres que ja ho han intentat, el resultat sempre és que et gastes diners en advocats i després no en surt res. I per això diuen que sigui Fiscalia, tu, que ho facin. I així posen... és un moviment polític, això, per deixar Fiscalia en evidència.
Doncs aquesta jo crec que és la conclusió. Una altra cosa és evident...
No, és que el que tens raó és que no hi ha res a fer. Però no hi ha res a fer per la decantació del sistema judicial. És que està... Que la unitat, com deia el Zarzalejos, director de l'ABC, per sobre de la veritat hi ha l'unitat d'Espanya, ja està. I això afecta els mitjans de comunicació, els jutges, els fiscals, els diputats de dretes o d'esquerres. Punto.
No li faré respondre això a l'Eloi Castellarnau. Eloi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat en aquest tram de la tertúlia.
Però si vol contestar, que contesti, no?
Eh?
Si vol contestar, que contesti, tampoc.
Home, però és tècnic, no, no és polític.
Exacte. Falta un minut i mig per les 10. Va, fem una breu pausa per la publicitat i ara tornem.
Ràdio Estel.
Si no fa bo, però vols que ho sembli, tenim el teu programa. El matí a Ràdio Estel. De dilluns a divendres a 11:45 del matí, Mercè Raga i la seva banda prenen el relleu en Pau Massip per fer-te escoltar el que et farà parlar. Perquè les segones parts sempre són boníssimes. De dilluns a divendres a 11:45, Mercè Raga al capdavant del matí a Ràdio Estel. El programa que ni espera ni t'esperes.
Si busques hipoteca, poder triar és el teu poder. Pots triar buscar el banc de la cantonada.com, aquell banc tan simpàtic.com o aquell banc tan, tan gran.com. I després pots entrar a bancsabadell.com, simular la teva hipoteca en tan sols un minut i descobrir quina és la que millor s'adapta a tu. Banc Sabadell. Encantats de competir.
Las parejas estables tienen los mismos derechos hereditarios que los casados.
¿Quieres saber qué derechos tienes? ¿A quién tienes que reclamar? ¿Qué plazo te da la ley?
Si no conoces tus derechos, podemos ayudarte.
Es un mensaje de María Elba Rojas, abogada especialista en herencias.
Si la necesitas, no dudes en llamarla. 93